Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Són les 8, molt bon dia Catalunya, molt bon dia Andorra, d'aquest dimarts 30 d'octubre del 2018, dia de Sant Marcel de Lleó. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Fins a 55 persones detingudes en una macrooperació al Raval de Barcelona contra el narcotràfic i els narcopisos. Bona decisió. Bona acció contra una lluita massa temps feta pels veïns més que per als càrrecs públics. Ara bé, sempre hi ha un ara bé. I ara què? I la gent, encara malalta, que anava a aquests narcopisos, quina solució li hem de trobar per ells? I per la societat en general? Hi ha prou narcosales per posar-hi remei i que no s'agreugi el problema? Per què amb tota la informació del segle XXI encara hi ha gent drogodependent? Quins problemes tenim com a societat? No val només enviar 700 Mossos, 50 detencions, una macrooperació i molts mitjans. Fa falta encara respondre a la pregunta. I ara, què?
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8 i 1 minut, ara sí, avui el primer pensament del dia ens el porta el coach Jordi Casado.
Bon dia tingueu, però no us haureu aixecat ràpid, amb presses i amb poc temps per vosaltres, oi? I no anireu corrents als llocs amb l'ai al cor, neguitosos pel trànsit o esclaus del temps, oi? Si aquest és el vostre cas, proveu això, només un dia. Desperteu-vos, respireu profundament, preneu una dutxa conscient i visualitzeu quin dia voleu que us esperi per endavant. Preneu una postura corporal idònia per asseure-us. Somrieu, escolteu al vostre voltant, no el jutgeu, només l'escolteu. Camineu sense presses i sense rellotge ni mirant el mòbil. Respireu, mengeu sense presses i assentats, res de menjar drets. Somrieu, el cicle s'està tancant. Apreneu a tancar el dia agraint el que heu viscut i no esperant el que voldríeu que passés. Bon dia tinguin.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Dimarts 30 d'octubre volem parlar avui d'aquesta macrooperació contra el narcotràfic als carrers de Barcelona, liderada pel conseller d'Interior, Miquel Buch, i l'alcaldessa de la mateixa ciutat, Ada Colau. En parlarem amb l'expert policial César Biosca, un dia en el que també avui sí parlarem amb l'advocada periodista i política Beat Alegón de la formació del nou Consell Assessor per l'impuls d'un fòrum cívic i social per al debat constituent, aquella frase que has de dir un cop has agafat aire. És dimarts i, per tant, també ens visita Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, per parlar sobre el sensellarisme i el fred. I a partir de les 9, Bet Verdagí us porta naturalment amb el doctor Pros, tot plegat amb actualitat informativa, bona música i l'equip humà que fa possible aquest programa. Antoni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, en Borja de Maria a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Comencem. Vuit i gairebé 4 minuts. Borja de Maria, molt bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Vinga, va, repassem tota la informació més destacada i és que el portal Moncloa.com publica converses d'una reunió que l'excomissari José Manuel Villarejo i María Dolores de Cospedal van mantenir a la seu del Partit Popular quan ella ja era secretària general del partit.
En aquesta conversa també hi era l'empresari Ignacio López del Hierro, marit de Cospedal. Era el 2009, el cas Gürtel ja havia esclatat i Cospedal volia saber de primera mà quina informació tenia la policia espanyola. A les converses s'expliquen les precaucions que es van prendre per evitar que Villarejo fos vist a la seu del PP. Tot apunta que aquestes converses són només les primeres d'una sèrie de gravacions que s'aniran penjant al portal Moncloa.com.
D'altra banda, la Guàrdia Civil implica Jordi Puigneró en l'activació del web de l'1 d'octubre.
La Guàrdia Civil conclou que el conseller de Polítiques Digitals i Obres Públiques, quan era secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, va desobeir reiteradament els mandats judicials després que es tanqués la pàgina del referèndum. Puigneró va ser citat com a investigat el mes d'abril i es va acollir el seu dret a no declarar. El conseller de Polítiques Digitals va reaccionar poc després de saber la notícia i va afirmar que votar no és un delicte i va lamentar que l'Estat manté la repressió i la persecució política.
Segueix sent notícia avui els 55 detinguts en una macrooperació policial contra els narcopisos de Barcelona.
Perquè la policia va desmantellar de cop 27 locals, 13 domicilis, va desplegar 700 agents. Miquel Buch i Ada Colau van destacar que es tracta d'un cop dur contra el narcotràfic a la ciutat.
El govern espanyol vol modificar el Codi Penal perquè els abusos sexuals no prescriguin.
La vicepresidenta Carmen Calvo va comunicar al secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, volíem dir, durant una visita oficial al Vaticà. A Espanya aquest tipus de delictes prescriuen entre 5 i 15 anys després que la víctima sigui major d'edat.
I ai, Julen Lopetegui.
Destituït com a entrenador del Madrid, el tècnic basc va agrair en una nota a l'agència EFE l'oportunitat que li va brindar el club i li va desitjar sort a l'equip. El que queda de temporada del Madrid va nomenar Santiago Hernández Solari com el seu substitut interí.
Si sortim de casa i anem cap al quiosc, Borja, que hi trobarem avui?
A la portada de molts diaris, aquesta macrooperació, com us veníem explicant, ara, batuda contra els narcopisos. Al Punt avui, cop policial, els narcopisos amb 55 detinguts. El periódico també porta fotografia d'algun dels detinguts al carrer amb cossos dels Mossos, però el titular destacat és un baròmetre polític de Catalunya del GESOP. Amb aquesta dada significativa, sols el 42% exigeix votar sobre la independència. Per part de La Vanguardia, com diem, foto també per aquesta macrooperació a Ciutat Vella, però titular per una altra història. L'adeu de Merkel posa en perill el lideratge europeu. Per part del País, el País que lidera amb Ciutadans trenca l'estratègia del PP que bloqueja els pressupostos. Foto també per, en aquest cas, el president electe de Brasil, Bolsonaro. I Merkel renuncia a la reelecció i queda en una situació d'extrema debilitat. Aquestes són les principals notícies que porta el País en portada. Per part de l'ABC, Rivera deixa tirat el PP en quant a aquesta abstenció al Senat perquè s'aprovin els pressupostos. El Mundo, la Generalitat insta a delatar els col·legis que ensenyen en espanyol i a La Razón, segons fonts del govern, tenim un problema i l'Església teniu un problema. Per tant, els dos actors que es diuen que tenen un problema.
8 i 7 minuts, obrim àrea de serveis, un dia en el que fa més fred que ahir, sapiguem l'estat del temps. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la jornada amb temperatures de rigorós hivern, temperatures més baixes que les d'ahir a la mateixa hora, 4 graus sota zero, per exemple, a Puigcerdà, un parell de graus a Lleida, temperatures per sota dels 5 graus a bona part de les comarques de l'interior i poc per damunt d'aquest valor a les comarques de la costa. Tot i això, les temperatures màximes avui es recuperaran respecte a les d'ahir i poden pujar entre 2 i 3 graus. Per tant, màximes de 17-18 graus sovintejaran a molts punts del país. Aquest matí, amb sol, amb algunes boires poc importants a punts de l'interior, interior que marxaran ràpidament, però de cara a la tarda el temps torna altra vegada a canviar. Es començarà a tapar el cel cap a les comarques de Tarragona, comarques de Lleida, molt avançada la tarda, ja cap al vespre en aquestes comarques començarà a ploure i al llarg de la propera nit i matinada aquestes precipitacions s'extendran a la resta de Catalunya. La cota de neu estarà situada al voltant dels 1.600 metres aproximadament. Demà dimecres, un dia de pluja general a tot Catalunya. Unes precipitacions que des de primeres hores de demà poden ser fortes a les costes de Tarragona i també de Barcelona, així com cap a l'àrea del Pirineu, on la nevada pot ser moderada a intensa. La cota de neu situada demà al voltant dels 1.800 metres i és que les temperatures tenen tendència a anar pujant de cara als propers dies. Ja a partir de dijous, Tots Sants, el sol s'anirà imposant a poc i això permetrà que tot i que faci bastant de fred a primeres hores, les temperatures diurnes a partir de dijous es vagin situant ja en valors més habituals per l'època de l'any.
Demà, doncs, pluges a les costes catalanes, nevades a 1.800 metres, paraigües amb mai, sobretot no aneu d'excursió a la muntanya. Ui, com estan també a aquesta hora les principals vies i carreteres a aquesta hora? Des del RAC, Héctor Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia, matí, força accidentat. Ara mateix estem pendents de 3 accidents. El primer del matí s'ha produït a la C-17 a l'altura de Lliçà de Vall, en sentit sud cap a Barcelona. Encara trobem cues des de pràcticament Can Reixac, en sentit sud. Uns altres dos accidents, en aquest cas a l'AP-7, una a Santa Perpètua, aturades des de pràcticament Montmeló, també en sentit sud cap a Tarragona, i l'altre accident a l'AP-7 s'ha produït al Papiol, en sentit nord, en aquest cas, cap a Girona, un accident que afecta principalment a la B-23, sortint de Barcelona des de Sant Feliu de Llobregat. A la resta de vies, retencions força habituals a tota l'àrea metropolitana de Barcelona, i la novetat avui, però, la trobem als Pirineus, perquè ja hi ha dues carreteres on és obligatori l'ús de cadenes, a la C-28, al Port de la Bonaigua, i també la carretera BB-4031 a Castellà de Nuc fins la Molina. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Finalment, també, a aquesta hora sembla que demà hi haurà vaga, però com està ara mateix la situació del transport públic en aquest país? Ens ho explica Isabel Sánchez, des de Transmet. Molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant els serveis de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal a la línia R8 de Rodalies. D'altra banda, hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que demà, dia 31, el personal de Renfe ha convocat aturada de 23 hores des de la mitjanit fins a les 11 de la nit. Els serveis mínims decretats seran del 66% en hora punta i del 33% la resta de la jornada. Més informació als webs rodaliesdecatalunya.cat, renfe.com, apps de Rodalies de Catalunya i Renfe Cercanies i el telèfon 900 41 0041. És tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Dimarts 30 d'octubre dèiem que volíem parlar avui d'aquesta macrooperació policial contra el narcotràfic que ahir es va produir als carrers de Barcelona, liderada pel conseller d'Interior Miquel Buch i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. En parlem ja amb l'expert policial César Biosca. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia, buenos días.
Què es va aconseguir ahir? Suposo que és la pregunta més preguntada, valga la redundància. Què es va aconseguir ahir en la macrooperació policial al Raval de Barcelona?
Bueno, pues yo creo que la finalidad de esta macrooperación ha llevado al que 40 pisos hayan sido reventados, hayan sido registrados, concretamente 26 eran narcopisos, lo que se les llama también a otros guarderías, que es donde se almacena la droga, y ha sido pues un golpe importante a uno de los clanes más activos de venta de heroína en el Raval, que es el clan de los dominicanos. Es una operación que destaca sobre otras que se habían producido en el barrio, porque la diferencia aquí ha sido que el juez de instrucción del 27 de Barcelona, pues su intención al coordinar esta operación es que no se vuelvan a abrir estos pisos, gracias a una orden judicial que ha realizado él, que se llama de precinto global, que es lo que ha permitido que los pisos queden cerrados, queden precintados para que no vuelvan a utilizarse como narcopisos. Ante este precinto global, anteriormente pues había muchos jueces que habían sido reticentes a dar esta orden. Sin embargo, en esta ocasión se ha conseguido.
Sobretot, deixi'm preguntar-li, com a expert policial, aviam si ens ho pot aclarir això. Calien 700 policies per a una macrooperació sobre el narcotràfic i per què?
Sí, piense que son 40 entradas y registros en donde no se sabe lo que uno se puede encontrar dentro. Hay que tener en cuenta los antecedentes de violencia del clan de los dominicanos, con lo cual, pues mire, solamente utilizando 10 o 15 policías por entrada y registro en cada vivienda, ya prácticamente nos da esa cifra, pero también hay que pensar que hay que cerrar calles adyacentes y que hay que asegurar la seguridad, valga la redundancia, de los actuantes ante posibles enfrentamientos o que hubiese elementos que utilitzaran la violència per a defender-se d'aquests registres.
I la pregunta que em queda per fer-li és, jo em preguntava aquest matí quan obríem el programa què soluciona tot plegat. És a dir, és evident que això soluciona el tema de narcopisos, amb la qual cosa doncs, la seguretat al barri està més garantida que abans d'ahir, per exemple. Però amb el tema de la drogodependència, és a dir, amb aquests narcopisos hi anaven drogodependents a drogar-se, però aquests drogodependents no han estat detinguts.
Sí, evidentemente, a ver, esta operación, esta macrooperación, pues la verdad es que no va a solucionar el problema de los drogadictos, ni de los traficantes, ni de las víctimas. Sí, vamos a ver si se continúa tal y como está previsto por parte de los Mossos, que a partir del 1 de noviembre no tendría ningún sentido haber reventado 40 pisos si luego nos aumenta la presión policial en el barrio para garantizar que va a volver la tranquilidad a las calles. De hecho, el día 1 de noviembre comienza otra operación, un dispositivo llamado UBIC, en donde la ARRO, que es el área el Regional de Recursos Operativos va a ampliar su presencia y va a aumentar la vigilancia en el barrio para impedir que vuelvan a abrir otros narcotraficantes los diferentes pisos. Todavía no se ha hecho balance de la operación. Sabemos los detenidos que hay, pero todavía no han pasado disposición judicial y, bueno, imagino que se les imputará unos cargos como delito contra la salud pública y también pertenencia a organización criminal. A partir de aquí, pues seguramente se desplazarán a otros pisos. Yo espero que con esa presión policial se lo pongan cada día más difícil a los narcotraficantes.
Expert policial César Biosca, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí i explicar-nos-ho tot plegat. Fins la propera.
Moltes gràcies, bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Un minut que passa d'un quart de nou del matí per començar el dia també. Tota aquesta selecció musical, com dèiem, de Maria Sierra Rodríguez, ho fem amb Joan Dausà, La gran eufòria.
Haver viscut la gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
En uns espais com aquests, on l'aigua és cada dia la principal protagonista, no volia passar per alt la funció que algunes vegades té l'aigua com a espectacle. Avui ho faré i us parlaré de les fonts màgiques de Montjuïc.
L'aigua i la ciutat.
Sap tothom, sigui o no ciutadà de la capital catalana, Montjuïc es converteix, sobretot a les nits d'estiu, en la gran protagonista acaparadora de l'atenció de visitants d'arreu pel gran espectacle de llum i aigua que representa. La font de Montjuïc va ser construïda amb motiu de l'exposició internacional del 1929 per l'enginyer Carles Buigues i els seus jocs d'aigua i llum han arribat fins avui, passant, això sí, per diferents etapes i reconstruccions. Els tres llacs que configuren les fonts contenen en conjunt un volum d'aigua de 3.100.000 litres, que es diu aviat. Potser alguns ara estareu pensant que aquesta despesa d'aigua és innecessària i potser fins i tot excessiva. Tingueu en compte, però, que no és una aigua que es malbarata, sinó que la sèrie de bombes i circuits interns fa que sempre sigui la mateixa aigua que circula per les fonts. Sens dubte, és una bona opció per veure l'aigua en moviment i actuant talment com a protagonista de l'espectacle. Segur que ja hi heu assistit alguna vegada, però si no, jo de vosaltres m'ho plantejaria i en la vostra propera visita a Barcelona guardaria un racó a l'agenda per visitar-les.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Prosc, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Prosc al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Torna l'aniversari Hipercor. Tornen les sorpreses. De dilluns a divendres, pocs minuts abans de les 9 del matí, a Ràdio Estel coneixeràs totes les ofertes, els descomptes i els preus especials que l'aniversari Hipercor té preparats per tu. I para atenció, perquè aquest any hi ha moltíssims premis que poden ser teus. De dilluns a divendres, pocs minuts abans de les 9 del matí, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Vuit i 23 minuts, hora de saber a qui li hem de felicitar avui al dia, com sempre ens ho explica el nostre company historiador Joan Pallarès.
Sant Marcel, centurió romà, és el sant del dia d'avui, però un sant acompanyat, aquest era centurió, i no ho fa en el santoral pels seus legionaris, sinó pels seus tres fills martiritzats juntament amb ell i també elevats als altars. Els fills de Sant Marcel es deien, són Sant Claudi, Sant Rupert i Sant Victorí, una família, sens dubte, exemplar en la fe. Tenim també en el calendari d'avui Santa Eutròpia, germana del bisbe Sant Nicasi, assassinada i martiritzada al segle VI pels vàndals allà a Reims. També és Santa Zenòbia, martiritzada l'any 303 en les persecucions en les quals va morir el seu germà, Sant Zenobi, bisbe. Alguns calendaris ens parlen avui de Sant Alfons Rodríguez, que consignarem el dia de demà.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Gairebé 5 minuts i arribarem a 2:15 del matí. És l'hora d'obrir la plana de l'agenda. Borja de Maria, molt bon dia de nou.
Hola, bon dia.
I és que el grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem tria avui quin dels seus diputats serà el nou portaveu a la cambra.
La decisió es prendrà en una reunió del grup en plena crisi interna arran del naixement del corrent intens sobiranistes crític amb la direcció dels comuns i que encapçala la fins ara portaveu dels comuns al Parlament, Elisenda Alemany.
El ple del Congrés debat avui una posició de reforma del reglament de la cambra presentada pel Partit Socialista.
Per evitar que la mesa de la cambra, a majoria de PP i Ciutadans, pugui seguir bloquejant la tramitació de lleis.
El secretari d'Estat de Defensa, Ángel Olivares, compareix avui al Congrés dels Diputats.
Per uns àudios de l'excomissari José Villarejo, en què afirma que el número 2 d'aquest ministeri li va pagar per espiar José María Aznar quan era president de Castella i Lleó.
També us parlem avui d'una exposició.
Imatge i semblança comissariada per Teresa Blanc, que es presenta avui al Museu de Montserrat i que se centra en Salvador Juan Pera, un destacat escultor de l'escena artística catalana que va desenvolupar un singular llenguatge a l'entorn de l'ofici de l'escultor. Se serveix d'un gran virtuosisme tècnic en aquesta exposició que podeu veure a partir d'avui a Museu de Montserrat.
Inauguració d'Arts Viva.
Aquesta inauguració que es va fer ahir té aquesta exposició oberta a la parròquia de Santa Maria del Mar, a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, a partir d'avui mateix.
Anem cap a xarxes, que sí que ho avui a la xarxa, Borja.
Doncs mira, la gent és bastant ocorrent. Diuen que Julen Lopetegui és independentista, perquè ja s'ha carregat en 4 mesos la selecció espanyola i el Madrid.
Déu-n'hi-do.
Té el seu punt ocorrent, eh?
Déu-n'hi-do. La de memes i coses que estan sortint sí. Ara mateix a les xarxes a través de la destitució de Julen Lopetegui.
Efectivament. I el que també s'ha comentat molt és l'arribada al poder de Bolsonaro. Llegim un tuit de la Colau que diu: Bolsonaro, Trump, Putin, Orbán, Salvini, homes masclistes, racistes, homòfobs i amants de la violència que agita la por i les fake news per aconseguir el poder, per conquerir el poder. Les ciutats hem de treballar juntes per generar espais de resistència, solidaritat i polítiques que defensin la vida. Aquesta era una, però també, per exemple, la doctora en Relacions Internacionals, Arantxa Tirado, deia que no us enganyin, Bolsonaro és el candidat natural del capitalisme, no una anomalia, un capitalisme que contraataca amb cada cop més agressivitat i menys eufemismes, mentre l'esquerra té por de sortir dels marges d'anàlisi d'aquest sistema. No hi ha notícies sense rèpliques i aquests dos grans temes, Lopetegui i Bolsonaro, que han centrat molt les converses a les xarxes.
Nosaltres anem amb bona música quan manquen 3 minuts per arribar a 8:45 del matí i no podia ser d'altra manera. País Tropical, Sergio Méndez.
Abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho um fusca violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11 Fórmula Lesan, amb Edu Mutante i Albert Lesan, aquí, a Ràdio Estel.
Si el Nadal és llum, Nova York n'és la màgia. El Club Més Amics et porta a Nova York per viure les llums de Nadal més màgiques. Des de l'emblemàtic arbre de Nadal del Rockefeller Center fins a un creuer pel Hudson inoblidable. Sense oblidar Brooklyn, Harlem, Downtown, Broadway i els espais més emblemàtics de Manhattan. Del 28 de novembre al 3 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Més de 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer. A Fídies Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fídies Actuarios. Actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Ara fa pocs dies sabíem els 12 noms que Lluís Llach anunciava com a membres del Consell Assessor per l'impuls d'un fòrum cívic i social per al debat constituent. Entre els que hi figuraven en aquests noms eren Gabriela Serra, exdiputada de la CUP, Albano Dante Fachín, exsecretari general de Podem a Catalunya, o Antonio Baños, periodista i exdiputat de la CUP. També hi formarà part d'aquest grup la política, advocada i periodista Beata Legón. Molt bon dia i gràcies. Muy buenos días.
Muy buenos días, buen día.
¿Cómo supo Beatriz Talegón y, que formaría parte de este grupo, de este consejo asesor?
Bueno, se pusieron en contacto conmigo, me preguntaron si me gustaría participar y aportar una visión intermedia, ¿no?, de alguien que vive fuera de Cataluña, pero que al mismo tiempo pues estoy muy involucrada en todo lo que está sucediendo allí, y poder aportar también ese punto de vista casi desde el reino, ¿no?, desde Madrid, pues sabiendo también cómo llegan aquí los mensajes, ¿no? Porque eso también creo que es muy importante cuando se quiere elaborar un debate como va a ser este, grande, de calado y representativo, es muy importante tener en cuenta todos los puntos de vista que existen y cómo llegan los mensajes, porque a veces uno piensa que está diciendo una cosa, pero no es consciente de cómo se está recibiendo. Entonces yo creo que cuantos más podamos aportar, pues mucho más rico será ese debate.
Ahora nos lo decías un poco, ¿eh? Pero ¿por qué decides formar parte de este consejo?
Bueno, en principio yo todo lo que pueda servir para ayudar, para dialogar, para esclarecer, para facilitar que haya, sobre todo eso, es en una democracia lo fundamental y desde una perspectiva de civismo republicano. Tiene que haber muchísimo diálogo y muchísimo debate y poner sobre la mesa los distintos puntos de vista que existen y poder llegar también a conclusiones y acuerdos conjuntos entre la ciudadanía. Creo que estamos muy acostumbrados a que las decisiones siempre se tomen de una manera casi institucional y en los despachos y en los parlamentos. Creo que ese elemento es importante porque estamos en una democracia representativa, pero hay que articular unas vías de participación que desde mi opinión ahora mismo, vamos, desde mi opinión y creo que desde todos los miembros del Consejo, ahora mismo son mejorables, ¿no? La ciudadanía debe tener maneras y canales de participar y de plantear sus puntos de vista que ahora mismo no existen. O sea, si no estás en una asociación concreta, en un partido político, pues es muy difícil trasladarle a tus políticos cómo ves la realidad, ¿no? Uh-huh.
Por lo tanto, ¿tiene que ser esto, el Consell Assessor per l'Impuls del Fòrum Cívic i Social del Debat Constituent, tiene que ser un acercamiento entre política y ciudadanía?
Yo creo que es un nexo fundamental. Creo que es una herramienta que sirve a la ciudadanía para hacer política, en el sentido más bonito y más digno de la palabra. Y la política, en definitiva, es la ciudadanía que se involucra en la cuestión pública, ¿no? En lo que a todos les afecta. ¿Cómo quiere diseñar un ciudadano, una ciudadana, qué es lo que tiene que decir sobre las cuestiones que le afectan? Y más allá de poner una urna cada 4 años, ¿no? Y meter una papeleta cada 4 años, casi como encomendándote a la Virgen, ¿no? A ver si cumplen el programa electoral o no. Pues ese programa electoral tiene una serie de cuestiones en las que uno a lo mejor puede estar de acuerdo con unas y no de acuerdo con otras, ¿no? Yo creo que los ciudadanos en general no estamos al 100% de acuerdo nunca con un programa, pero sí tendríamos muchas cosas que decir, ¿no?, sobre cuestiones muy concretas. Uh-huh. Y creo que esta creación de un foro es una manera muy sana de que la gente pueda participar y expresarse de una manera colectiva.
Ahora nos decía Beatriz Talegón lo que será este Consejo Asesor para el Impulso del Fórum Cívico y Social para el Debate Constituyente, pero ¿cómo se hará todo esto?
Pues eso es lo que tiene que decidir el Consejo Impulsor. Vamos, no decidir. Nosotros, en principio, lo que vamos a hacer es una toma de información, recabar toda la información que se ha ido produciendo durante un montón de tiempo por gente que ya se ha organizado en proyectos concretos, y también apelar y llamar a expertos, a personas que conocen cómo se organizan este tipo de debates, de foros de encuentro de ciudadanía. De eso es de lo que se tiene que encargar el Consejo, ¿no? De ahí el nombre. El nombre yo sé que es un poco...
Es un poco largo, ¿eh?
Un poco largo. Pero es que había que afinar muy bien para que la gente no se llame a engaños. Uh-huh. Este consejo es simplemente un organismo que va a impulsar la creación de ese foro. O sea, nosotros ni siquiera vamos a definir nada, ni a decir de lo que se ha de hablar o no se ha de hablar. Nosotros plantearemos, pues de alguna manera, las posibilidades y las ideas, las propuestas, para que, a su vez, todo esto se lleve a ese foro, donde nosotros ahí ya pues lo dejaremos todo fluir, ¿no?, en el foro. Uh-huh. O sea, que nosotros simplemente vamos a echar una mano desde nuestros perfiles de manera totalmente gratuita, que la gente no se piense que nos han dado un cargo y, o sea, ¿no?
¿No cobráis nada, por hacer este trabajo?
Nada. Uh-huh. Nada de nada. Como diría Aznar, cero patatero. Por eso creo que también, viendo un poquito, ¿no?, estos días, a lo mejor algunos comentarios, algunos y demás, que la gente no se equivoque. Todos los que estamos ahí estamos destinando tiempo de nuestro trabajo, de nuestras vidas, para echar simplemente una mano y aportar buenamente lo que podamos. Nadie nos paga y nadie nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Sencillamente vamos a plantear una propuesta y ya está.
Ahora, cuando me decías vamos a plantear esta propuesta y ya está, recordaba que cuando se presentaba este Consejo Asesor e Impulsor del Fórum, recordaba a Lluís Llach un poco incluso enfadado, diciendo este Consejo Asesor no sirve para redactar ninguna constitución ni empezar ningún proceso constituyente. Y es así, ¿eh?
Luis no se enfada nunca, porque una persona es amor.
Un poco enfadado.
Pero sí es verdad que hemos hecho mucho hincapié y hemos estado realmente muy concienciados en querer dejar claro desde el primer momento qué es lo que era el foro, pero sobre todo qué es lo que no es. Uh-huh. Y no es un lugar en el que nosotros desde allí vayamos a marcar ningún tipo de predecisión de nada, y muchísimo menos de una constitución. O sea, es que eso cuando empezamos a verlo en algunos medios de comunicación tan interesados, entre comillas, en complicarle la vida a todo el mundo, en hacer imposible de entender las cosas que se hacen, pues sí que es verdad que todos tomamos el compromiso de decir lo primero que hemos de hacer desde el Consejo es aclarar lo que no es el Consejo. Y el Consejo no es un órgano que va a redactar ningún tipo de documento de carácter constituyente ni constitucional ni nada por el estilo. O sea, uh-huh. y en ese sentido creo que el nombre tiene sentido, ¿verdad? Porque deja bastante claro que no lo hemos extendido más porque ya igual nos parecía excesivo 2 líneas, ¿no? Pero también igual habría que haber añadido que no va a elaborar una constitución, ¿no? Es que pero no, eso está muy bien, lo explico muy bien Luis y lo explicaremos todas las veces que haga falta, porque nosotros no queremos llamar a engaño a nadie, ¿no?
¿Falta explicarlo mucho todavía?
¿Perdona?
¿Falta explicarlo mucho todavía lo que sí es?
Sí, muchísimo. Va a faltar explicarlo sobre todo, yo espero que estos días se pueda clarificar, pero sí es verdad que hay una tarea que vamos a tener que hacer desde el Consejo, que es la de la comunicación y explicar las cosas lo más claras y nítidas posible, porque, bueno, estamos viendo que el Consejo hay quien no lo entiende porque necesita ser explicado y hay quien no lo quiere entender o quien no quiere que se entienda, porque también es verdad que hay pequeños grupos, pero existen, que son bastante contrarios a este tipo de iniciativas, ¿no? Y están de una manera, me parece, un poquito agresiva, intentando generar confusión en el mensaje, atacando a los miembros del Consejo, y creo que ese tipo de cosas habría que aclararlas ya cuanto antes para que simplemente nos dejen trabajar y ya está. Y quien quiera participar en el foro, pues para eso está, para que participe todo el mundo. Quien no quiera, pues oye, a nadie se le va a obligar, ¿no? Pero que por lo menos no genere nadie confusión ni haya mala intención en la hora de poner palos en la rueda.
Beata Legón, muchísimas gracias por atendernos esta mañana.
Un honor y un
placer. Hasta la próxima.
Bon dia, hasta pronto.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Nena, reina, obre'm, que sóc jo.
Nara.
Hola, reina.
Com estàs?
Mira, que t'he portat unes cosetes.
I el teu?
Jo ja ho tinc, tu no preocupis, ja ho tinc.
De vegades les coses no són el que semblen. Un de cada tres avis ha d'ajudar econòmicament els seus fills amb la pensió. Podeu fer el vostre donatiu trucant al 93 112 70 10 o entrant al web caritas.barcelona. Caritas, no ens conformem.
Quiero que me entierren en mi pueblo, con ceremonia religiosa, con flores y féretro básico.
Electium es un concepto en servicios funerarios que ofrece la posibilidad de contratar en vida tu funeral y evitar a la familia la toma de decisiones y el pago en un momento tan duro como es la pérdida de un ser querido. Puedes decidir hasta el último detalle, personalizándolo a tus gustos. Electium, contacta con nosotros en el teléfono gratuito 900 222 301 o entra en nuestra web electium.es.
Ràdio Estel.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Ningú dormint al carrer. Amb la col·laboració d'Arrels Fundació.
Un minut i ja arribarem a 9:15 del matí. Com cada dimarts a aquesta hora ens visita el director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets. Molt bon dia, què tal?
Bon dia, molt bé, gràcies.
El fred bé?
El fred està aquí, ja el tenim aquí.
Déu-n'hi-do, eh?
Un moment.
Va, per aquí crec que va la pregunta d'avui.
Hola, bon dia. Volia preguntar, ara que s'apropa el fred, que comença la tardor, el tema de les persones que no tenen llar, com s'està gestionant? Quines opcions tenen? Moltes gràcies.
Dues, avui. Com s'està gestionant i quines opcions tenen?
Bé, doncs com s'està gestionant? Doncs bàsicament s'està gestionant a mínims, perquè vull dir que encara hi ha molts pocs dispositius efectius o com a mínim que agafi una àmplia de la gent i quines opcions tenen són molt poques, precisament pel mateix. Jo crec que Evidentment, ens preocupem pel fred, quan s'hauríem de preocupar per l'estiu i també per la pluja, però sí que és veritat que el fred és una cosa que, a més, la salut perilla d'una forma bastant més exagerada. No?
Mm-hmm. Quan això passa és quan comencem a veure gent dormint a dins dels caixers i tot plegat, aquesta visió a la que sí estem acostumats, encara que passem del tema a vegades, eh? És així de cru.
Sí, jo crec que precisament l'hivern és més significatiu per nosaltres, perquè quan estem passejant pel carrer amb ganes d'arribar a casa per escalfar-nos una miqueta, és quan ens contrasta el dir, ui, aquesta persona, doncs, precisament avui estarà aquí i continuarà aquí al carrer i més desprotegit que jo. I això és una de les coses que bàsicament ens impacta més, encara que la realitat seva és dura en moltes circumstàncies amb les quals no ens impacta tant. I després això, els recursos que hi ha arreu són molt, 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 molt limitats.
Moltes vegades quan parlem amb Ferran Busquets, aquest tema ja el vam tractar, però és imprescindible, crec jo, tractar-lo avui també. Quan veiem persones al carrer, pensem sovint amb gent alcohòlica, amb gent que beu molt. Però no solem pensar en que això també ajuda a passar el fred.
Bueno, ajuda i aquí caldria més coneixement mèdic, però segurament sí que és veritat que ajuda, però tampoc també és una trampa, també, perquè, si no m'equivoco, deshidrata molt i el cos baixa en les defenses, no? Llavors, l'alcohol, sobretot, més que una eina contra el fred, per ells és una eina d'evasió, no? Una eina per evadir i pensar en la duresa que significa, doncs, estar d'aquesta manera, eh? Inclús a vegades hi ha queixes, doncs, que tenen, encara que sigui una mentida, potser tenen més fred a dins que a fora, no? Perquè a vegades hi ha aparells que tenen l'aire posat mínimament i bé, nosaltres continuem pensant que el que és important és que aquestes persones tinguin un lloc per refugiar-se, no? A vegades hem proposat, doncs, des de centres cívics, estacions de metro, etcètera, hem tingut queixes en aquest sentit per marca de salubritat o per dificultat. Hi ha ciutats d'altres països que ho fan i, a més, hi ha un altre tema, i és que pitjor celebritat i pitjor condicions que el carrer, segur que no.
Mira, aquest matí, mentre el Borja i jo parlàvem sobre tot aquest tema, no?, sobre el fred, sobre el sensellarisme, veia una notícia, si et digués El País Ara et mentiria, perquè ho estic dient de memòria, això, eh? Jo diria que era Bèlgica, una iniciativa ciutadana en què es deixaven els abrics que ja no uses als arbres, per tal de que gent sense llar el pugui usar. Iniciatives com aquesta també fan falta a Barcelona? I no només a Barcelona, arreu de Catalunya.
El que demostra aquesta iniciativa és, sobretot, que hi ha molta sensibilitat, i això ja és molt important. Jo crec que el que falta, precisament, és aquesta sensibilitat. Després, la forma en què les persones materialitzen o resolen aquesta incomoditat, la veritat que hi ha gent que està dormint al carrer, doncs cadascú materialitza com pot. Evidentment, una persona que estigui al carrer, qualsevol peça d'abric que tingui, li anirà molt i molt bé, i de fet, en aquesta època, doncs nosaltres ens demanem més mantes, sacs de dormir, etcètera. Per tant, jo crec que qualsevol iniciativa ciutadana per tècnicament molt absurda que pugui semblar, nosaltres considerem que és sempre positiva.
Mireu, el 13 de febrer passat es va emetre una gravació a BTV on es va poder entrevistar en Rafa. En Rafa és una persona sense llar, el coneixeu, eh, Ferran? Sí, qui sí. És en Rafa?
Bé, el Rafa és una persona que ha estat molts anys al carrer i que jo penso que el que ens explicarà entenc que va molt relacionat amb el que significa estar al carrer. A més, és una persona que ha patit durant molts anys aquesta situació i altres que a vegades, abans d'arribar al carrer, també es pateixen.
A les càmeres de BTV, en Rafa parlava així.
Rafa, usted ha vivido prácticamente toda su vida en la calle, en diferentes etapas, también en pisos, ahora está en un piso. ¿Dormir en la calle con frío es de las peores situaciones que enfrenta?
Bueno, siempre tienes que estar pendiente del tiempo, por si llueve, por si hace frío, para ir protegiéndote con plástico.
Por ejemplo, cuando baja la temperatura mucho, ¿no?, como estos días, ¿el cuerpo no sé si se recupera al día siguiente, a la mañana siguiente, o cuesta mucho?
No, cuesta bastante, porque eso se calata los huesos.
¿Cómo lo combatía usted?
Bueno, más a base de café con leche, meter tecitos calientes, y según a veces no puedes.
cuando vienen estas noches de frío tan intenso, no sé usted qué es lo que piensa. ¿Piensa que hay compañeros que están durmiendo fuera?
Bueno, sí, sí que me acuerdo, y también de los que se han ido por culpa del frío, y lo han muerto en parque, en banco, en cajero.
Cuando usted estaba en la calle durmiendo así tanto tiempo seguido, ¿le daba miedo también esto?
Sí, bueno, eso es, sabes, cuando te acuestas y no sabes si te levantas.
¿Qué otras cosas preocupan? No, no solo del clima, ¿no? También de otras cosas que preocupan cuando está en la calle.
No, no solamente el frío. Luego tienes que estar pendiente por la noche. Si viene alguien, te roba o te intenta hacer daño.
¿Y eso es peor o que el frío todavía o no? ¿El frío es peor?
No, 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 eso es peor.
Es deien Rafa, y me acuerdo también de los que se han ido, ¿eh?
Sí, i més el Rafa, que és una persona que ha viscut durant més de 50 anys a la muntanya, Montjuïc, eh? Això ho dic perquè també ho ha explicat en altres reportatges, eh? Uh-huh. Però és una persona que ha patit moltíssim, que s'ha patit molt també, i que malauradament sap molt bé de què ens està parlant, no? El fet de dormir al carrer és això, no? Operació estiu, operació hivern, uh-huh. Operació violència, operació... Hi ha moltes operacions, i al final hem de pensar en operacions viure al carrer, dormir al carrer i prou, no? Al final, la sensibilitat que tenim vers les coses a vegades és una mica preocupant quan només reaccionem, no? Només empatitzem, de fet, quan tenim fred, no? Uh-huh. És la reacció més ràpida que tenim.
Quan escoltava en Rafa i deia sempre hem d'estar pendents del temps, m'ha vingut al cap aquella comparativa, i és que els catalans tenim aquell síndrome del temps. No sé per què ens agrada tant allò de mirar el temps, controlar quina temperatura estem, si plou, no plou, quan ha plogut, tot allò que fem per hobby, no? Però ells no ho fan per hobby, ells ho fan perquè és una necessitat de viure.
I per protecció, eh? Una persona que dorm al carrer viu 20 anys menys que la resta de ciutadans, eh? I pensem que... com ara bé dius, el temps, normalment s'activa aquesta operació alerta quan el Meteocat anuncia Protecció Civil, Protecció uh-huh. Civil als ajuntaments, que la temperatura baixa de 0 graus, però quan hi ha un grau no baixa. I a més, no només són 0 graus a un lloc concret, és els 0 graus de mitjana a tota la ciutat. Per tant, hi ha unes absurditats que a mi a vegades em recorden una frase que una vegada em van dir, em vaig quedar molt parat, i és que en el fons els serveis socials van sorgir perquè la gent no es morís pel carrer, no? I això dius, bueno, molt bé que no es morin, però no... La pregunta és, els serveis socials s'haurien de despertar i evolucionar perquè la gent no pateixi, que és diferent. I encara estem, si ens fixem una mica en les solucions socials que donem, estem encara molt enfocalitzats a que la gent no es mori i poca cosa més. Però la gent està patint moltíssim.
Borja, avui ens portes també un escrit, eh?
Sí, l'ha escrit el Miquel Fuster, professional del còmic i pintor que ha passat 15 anys al carrer, al seu blog miquelfuster.com, i diu així: El frío mortal y su cortejo de verdugos se arrojan sobre mí como fieras sobre una presa indefensa. Cada vez los inviernos se me hacen más duros y más largos todavía. El viento sopla días enteros, cortante igual que una navaja. Bajo la cabeza rechinan mis dientes y lucho falto de esperanza y sin valor contra el invierno asesino. Siento los miembros paralizados por el frío, ya mis pies apenas pueden sostenerme. Derrotado por el desaliento, la negra estrella de mi vida me envenena de tristeza, de abandono y de dolor. Siento una mano deslizarse por mi pecho y cerrar sus dedos de acero hasta llegar a mi corazón, desgarrándolo cruelmente. Y en las gélidas madrugadas, lleno de angustia y de aflicción, escondo mi rostro entre las manos y lloro amargamente por los seres amados que ya nunca jamás podré besar.
Ferran Busquets, moltes gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
T'esperem el proper dimarts aquí als estudis de Ràdio Estel.
Itàlia i la seva música són les protagonistes cada dissabte a les 8 de la tarda a Ràdio Estel. Si t'agrada la cultura musical italiana, et convidem a fer un repàs dels seus millors temes a Momenti della Canzone Italiana, els dissabtes a les 8 de la tarda a Ràdio Estel. Hai sulla pelle... Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Moviment de cadires, de micròfons, i és que se'n van Ferran Busquets, però arriba Carme d'Hipercor.
Hombre,
què tal?
Bon dia.
Mira, aplaudiments.
Què tal?
I a la producció David García, que també el tenim als micròfons.
Bon dia.
Ai. Molt bon dia.
Què tal?
Bé. Aquest fred ja l'estem passant. Sí.
Ja jo ara estava comentant, vosaltres, perquè sou molt joves, eh? Però
ai, gràcies.
Feia molts anys que per la Castanyada no feia aquest fred. O sigui,
sí,
jo, anys enrere, no és que sigui molt gran jo, però bueno, encara ho recordo, que per les castanyes, que feia un fred que pelava i la gent aprofitava les castanyes per escalfar-se les mans.
El cucurutxo caell de castanyes.
Exacte.
Que ens posàvem a sota l'abric.
Exacte. Doncs, i ara,
fixa't si sóc jove.
Fixa't tu. Tu i jo, més o menys...
Si fa, no fa.
No te n'enriguis, Borja, no te n'enriguis. Tampoc n'hi ha tant.
Perdó, t'has aprofitat de la màgia de la ràdio per obrir un forat allà.
Ara sí, entrem en matèria. Vinga, i és que hi ha el gran aniversari d'Hipercor que ens ofereix fins al 70% a la segona unitat amb més de 1.000 articles. Però és que, a més, 1.500.000 euros en premis, 40 Ford Focus, 1.500 xecs de carburants Repsol, 300 mòbils Huawei o 65 creuers Costa creuers i dos diamants.
Dels diamants, això les senyores... I els creuers, escolta, fantàstic, no?
Déu-n'hi-do.
Tot això per entrar en calor.
Tot és anar a comprar a Hipercor.
Diu el tècnic, jo en vull un.
Sí, tu i jo.
Això sí, hem d'anar a comprar Hipercor, que tenim ofertasses, Carme.
Exacte, i fins al 14 de novembre, que és el final de l'aniversari. Doncs, i a més, per compra superior a 60 euros, et regalem un tiquet de 10 euros bescanviable del 5 al 15 de novembre en compres superiors a 60 euros en alimentació, drogueria, perfumeria i mascotes. Tot això en els supers d'Hipercor de Barcelona, Cornellà, Meridiana i a Girona.
A tots.
A tots. O sigui, a partir de les 9:30 fins a les 9 de la nit. Uh-huh. Fixa't tu si tenim temps per comprar les grans ofertasses, perquè recordem que a banda de tots els premis i això, hi ha grans ofertasses. Comencem per aquesta.
Avui, va.
Del pernil, que mare feia dies que no parlàvem del pernil.
Que has portat una foto i tot, i estic veient el pernil.
Sí, sí, ja se fa la boca aigua.
Sí, senyora.
Ho crec. Doncs mira, el pernil de cebo ibèric, 50% raça ibèrica, tan sols per 129 euros. O sigui, el pots tenir allà guardadet per Nadal, quan vinguin els nets, els fills i tot, i un tall de pernil.
Escolta'm, i si mentrestant cau una maneta...
Home, fantàstic, escolta, imagina't.
Doncs més que bé esperança d'aquest pernil.
Més que bé. Tenim una altra ofertassa amb el set duomònics. Això sempre jo cada any us ho recomano, perquè és una olla que té dues funcions. O sigui, amb una tapadora et serveix per les dues, i llavors el dia que vols fer per més persones, doncs tens el gran i el més petit. Llavors, ara que està d'oferta, està a 54,99.
Està molt bé, molt bé.
Fantàstic. I llavors, bueno, hi ha moltes més ofertes, per exemple, amb roba de la llar, grans descomptes en tots els matalassos i bases. Menys un 40% i menys un 10% addicional comprant un matalàs i arcó de la mateixa marca. Amb matalassos, compres ara i pagues en 12 mesos sense interessos, o el 31 de març del 2019.
Escolta'm, sense interessos, eh? No
sense interessos. Exacte. Això passa com amb els electromèstics que parlàvem ahir. Uh-huh. O sigui, que és un gran què, d'anar a comprar, compres ara, si no va bé doncs, llavors pagues fins un temps i sense cap interès. Uh-huh. Tenim els farcits nòrdics, que ara que fa tant de fred
va molt bé.
Doncs fibra, 90 centímetres, 34,95. Farcits nòrdic plomó superior, 90 centímetres, 79 euros. I gran selecció en llençols d'hivern, franela i Pirineu, 90 centímetres, 19,95. Disponible també amb altres mides. O sigui, aquests llençolets de franela, que ara em ve tant de gust quan et poses al llit no trobar-lo fred, o sigui que...
Aquest
fantàstic.
Telet, no? Aquest telet que t'abriga...
Exacte.
Les tardes de manta i sofà.
Ai, sí. I les castanyes. Castanyes i aviat els torrons, que ja parlarem dels torrons, també, perquè tenim una gran oferta de torrons, i ho anirem parlant. També tenim una funda elàstic niló per sofà disponible en gris i torrat, 2 places, 29,95. 3 places, 39,95. I una gran selecció de fundes de coixí i cortines amb l'oferta de 3x2. No sé si el Toni em dona més temps o no
em
dona més temps. Sí? Doncs mira, a la post de planxar, no sé si us agrada molt planxar, doncs ara el podeu renovar. Doncs, vinga, el Toni sí, jo sí que és un gran aficionat a la planxa, el Toni, sí, eh? Sempre m'ho explica.
Amb aquestes camises també
planxades. Exactament, sempre va tan planxat, eh? Post de planxar 49 en 99. Fundes de post de planxar diferents colors i mides, un 50% a la segona unitat de menys import. I estenedor amb les ambales model Rialto, un 20% menys en el, en el segon, a la segona unitat, i un 20% menys en els carrers per a la compra Rosnell.
Carme,
hola.
Moltíssimes gràcies.
Bueno, adéu.
Fins demà, que vagi
si
molt bé.
Vol,
nosaltres seguim demà a les 8, aquí a Primera Hora.